Hi ha un repartiment de la riquesa i el benestar.
I acabem amb un apunt de la plana cultural perquè s'acaba de fer públic que l'escriptor, dramaturg i poeta, el portuguès Gonçalo Tavares, és el guanyador del Premi Formentor de les Lletres d'enguany.
Entre d'altres coses, el jurat ha destacat la seva poderosa personalitat, ha dit, i també la seva vigorosa imaginació amb una bibliografia que conta el revers de la realitat.
I així arribem a les 12 i 4 minuts. Tornem a actualitzar més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 3 de març, i avui variem una mica la programació habitual perquè començarem el programa connectant amb Formentera per repassar amb el nostre company, en Pepo Rubió, tot allò que ha estat notícia a la Pitiusa del Sud en els últims dies. I després, com feim habitualment els dimarts, obrirem un espai per les famílies al programa amb el psicòleg Marc Tur a la secció I tu, què vols ser de petit? I completarem el programa parlant de paraules i coses amb el doctor en Filologia Catalana Bernat Joan. I per tot això, i per molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, na Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan falten pocs segons per les 12 i 6 minuts, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comença amb la repassada a l'actualitat, parlant de turisme, perquè hotelers i Consell d'Eivissa participen a partir d'avui a la fira turística ITB a Berlín per consolidar el mercat alemany com a emissor estratègic.
Sí, destaquen la seva estabilitat, l'elevada estada mitjana i l'alt grau de repetició. Segons dades oficials d'AENA, l'any 2025 van arribar a Eivissa 350.000 passatgers procedents d'Alemanya, una lleu davallada respecte dels 352.000 registrats el 2024. Per a la temporada 2026 s'han programat 380.000 seients des d'Alemanya. Ara mateix, segons les darreres estadístiques facilitades pel Consell d'Eivissa, el mercat alemany ocupa la sisena posició entre els 10 països monitorats en despesa mitjana per targeta, amb gairebé 270 euros al dia. La despesa es distribueix principalment en restauració, allotjament i comerç, amb un impacte repartit en diferents sectors de l'economia local. Escoltam Juan Miguel Costa, director insular de turisme.
Pues es uno de los países más importantes a nivel turístico que recibimos en la isla, y además tienen ventajas y tiene factores diferenciales, como que tienen una de las estancias promedio más largas de nuestros visitantes.
I canviem ara d'assumpte, Nieves, parlem de migració, perquè l'embarcació rescatada dissabte a aigües d'Eivissa, amb 32 persones migrants a bord, és una de les que estaven considerades desaparegudes, segons ha pogut confirmar l'ONG Caminando Fronteras. Dues nadons que viatjaven en aquesta embarcació van haver de ser ingressades a Can Misses amb símptomes de deshidratació.
Sí, l'embarcació, que va ser interceptada per salvament marítim, havia partit de la costa d'Argelia el passat 22 de gener, i alguns dels familiars dels migrants havien alertat de la seva desaparició. Finalment s'ha pogut identificar aquesta embarcació amb la que es va interceptar dissabte, amb 32 migrants subsaharians, entre ells 3 dones i 2 nadons de pocs mesos d'edat. Les dues petites, de 2 i 18 mesos concretament, van ingressar a l'hospital amb símptomes de deshidratació. Segons han informat fons de l'Ipsalut, es troben a la planta de pediatria i la seva evolució és favorable.
I continuem, Nieves, amb altres assumptes. Parlem de treballadors, concretament dels autònoms, perquè un centenar de persones autònomes es van manifestar ahir pels principals carrers de la ciutat d'Eivissa per reivindicar els seus drets. Van ser molts menys que en la convocatòria del mes de novembre, quan van aconseguir agrupar més de mig miler de manifestants.
Amb lemes com "Basta ja" o "L'autònom se'n va" o "Sí, sí, sí, l'autònom està aquí", els manifestants van partir des del Parc de la Pau fins al Passeig Vara de Rei, on van llegir un manifest. Diuen que que no demanen cap privilegi, només els mateixos drets que la resta de treballadors. Sentim Mariana Aparicio, coordinadora de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms a Eivissa.
No estamos pidiendo que no hacen ningún beneficio ni nada por el estilo, simplemente tener los mismos derechos que tiene un trabajador, porque al final es lo que somos, somos trabajadores. Somos trabajadores que no tenemos derecho a hacer paro, que no tenemos derecho a enfermarnos, que no tenemos derecho a irnos de vacaciones, porque si no trabajamos no ingresamos, y si no ingresamos...
Tot i que, com deien, la manifestació no va tenir tan bona acollida com la primera convocatòria, les reivindicacions persisteixen i són exactament les mateixes.
I acabam aquesta repassada a l'actualitat parlant d'un incident que va ocórrer ahir a la tarda al centre de primera acollida de Sacoma, en el que es van veure implicats 28 menors i en el que una treballadora va resultar ferida de caràcter lleu.
Sí, segons el Consell d'Eivissa es va produir una brega multitudinària on va haver d'intervenir la Guàrdia Civil per identificar els menors que van participar. Des del Consell han explicat que fa temps que adverteixen de la situació de saturació que pateix el sistema derivat de l'increment constant de menors que tenen sota tutela. Diuen que en els darrers anys la xifra de menors acollits s'ha multiplicat per 5. Ara mateix el centre atén 109 menors, dels quals 60 són menors estrangers no acompanyats. La màxima institució reclama més mitjans i suport per part de les administracions per fer front amb garanties a aquesta situació.
I avui serà molt interessant escoltar la secció d'en Marc Tur, perquè mira, parlarem també de menors. Nieves, després t'escoltem.
Fins després.
Moltíssimes gràcies. Són les 12:10. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat. Res, un minutet i connectem amb Formentera. Fins ara.
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Alba Torrents, campiona d'Europa de bàsquet.
S'ha obert un camí per anar cap en aquesta igualtat. He tingut sort. Sabem que no tot passa d'un dia per l'altre, però que aquest objectiu estigui més a prop que només en fora. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. Connexió Formentera.
Gairebé 12 minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio i com us deia a l'inici del programa ja tenim preparadíssimes nostre company, el periodista de Ràdio Illa, Pepo Rubio, perquè ens expliqui de manera exhaustiva tot allò que ha estat notícia en els últims dies a la Pitiusa del Sud i a més ho farà amb protagonistes. Molt bon dia, Pepo, com estàs?
Molt bon dia des d'aquesta avui grisa i tocada pel vent Formentera, marcada també, igual que a Eivissa i a la resta de la comunitat, per aquesta celebració del Dia de les Illes Balears que va tenir lloc aquest diumenge. A més de l'acte institucional, la missa i tal, doncs va haver-hi ballades, d'una colla d'Eivissa, la colla Deu Barca de Sant Mateu, també dos de Formentera, així acudeix, i atenció, als pastorells, que estan d'enhorabona, i d'això volíem parlar avui, perquè enguany es compleixen els 50 anys de funcionament d'aquesta colla de ball, que no només doncs, dinamitza les nostres festes, sinó que a més també és, com dir-te, com un reservori, no, de la cultura i del patrimoni, en definitiva, immaterial que representa el Vall Pagès a la nostra illa. Aleida Escandell Westcott, benvinguda a IB3 al dia.
Moltes gràcies.
Bé, ella té 26 anys i fa doncs, pràcticament tota la vida, des de Can Tessis, que forma part d'aquesta colla. Explica'ns per tu com recordes aquells inicis teus a la colla dels Pastorells.
Bueno, jo recordo que anava a ensaiar, era molt petita, i que m'ho passava superbé, que era com els divendres hem d'anar a ensaiar. I era una hora en sa que aprenia un munt. Na Lina mos ensenyava a fer passes, a com mos pintava el dibuix del ball en terra. I sempre ho he vist com un grup de germanor, com una família. Me sentia com a casa quan anava a ensaiar i quan anava a ballar. primer dia que vaig ballar vaig arribar tard i em vaig haver de ficar per allí per enmig. Vaig passar molta vergonya, però ho recordo amb molt d'estima i amb molt d'orgull, de ballar, la veritat que sí.
Tu has crescut juntament amb la colla dels Pastorells, vas anar a estudiar fora, t'has format, ara has tornat a viure a Formentera i t'has reenganxat una vegada amb els Pastorells, una altra vegada.
Sí, quan estudiava fora només ballava quan hi havia ponts o festius i podia venir, i ara cada divendres anem a ensenyar, ensenyo que no són més petits, i intento no perdre'm a cap festa, claro. Sí, sí.
Escolta'm, això d'ensenyar els més petits és una de les claus de les colles de ball a Formentera. Explica'ns com enfoqueu aquesta tasca de divulgació i de continuïtat del ball.
Bueno, nosaltres ho enfocam molt dirigit a mantenir, a preservar, i a que les coses s'han de fer com es feien sempre, no? Sempre intentam innovar, perquè sempre intentam fer balls nous. Ara estem ensenyant un de nou, però sempre sent fidels a com s'han fet els balls. I nosaltres els ensenyam a fer-ho el millor possible, a sentir-ho com algo que els agradi, que no estan obligats a estar aquí, sinó que ho fan perquè volen i els hi ha d'agradar i ho han de disfrutar, si no, no serveix per res.
Ja ho veieu, en Aleida Escandell, que també va ballar aquest diumenge en el Dia de les Illes Balears. 50 anys dels Pastorells. Bé, a part d'aquesta ballada a la plaça, no sé si ho celebrareu d'una altra manera o què ens espera aquest any d'aniversari.
Bueno, aquest any tenim previst fer diversos actes, encara no estan clars del tot, però volem fer diversos actes durant l'any i en desembre un acte de clausura en el cine. Intentarem fer un documental també, com per ensenyar tot el que han fet durant aquest any i durant els 50 anys.
Com va començar els Pastorells? Clar, això t'ho han hagut d'explicar, saps?
Realment no ho tinc molt clar, però segurament la Mola es va fundar i un grup de gent, el fundador va ser Isidor Torres, amb la OCB, l'any 76. Sí.
Isidor Torres, exsenador i exalcalde de Formentera, que ja veiem que a mesura que anem fent una mirada als àmbits culturals, patrimonials, històrics de Formentera, no només polítics, te'l vas trobant. És una d'aquestes figures recurrents, la d'Isidor de Can Coves. Escolta'm, ara el 21 de març tenim una cita ineludible, entenc jo, que serà aquesta nova edició, sisena ja, del Festival Folclòric Illa de Formentera, amb convidats de fora, també.
Cada any intentem convidar algun grup de fora. L'any passat varen venir dos grups de Nàpols i un grup de Xàbia, i que estava convidat per l'altre grup. I nosaltres aquest any duim un grup de Calàbria, que estan establerts a Turín, però són de Calàbria, es diu Calàbria Mia. I ells venen aquí el 21 i nosaltres haurem de tornar-li la visita durant l'hivern.
Una pregunta, ara que estàs parlant d'això dels viatges, clar, tot el tema de la vestimenta, sobretot de valtros, les dones, amb el viatge, com ho feu? Dir, perquè clar, això deu ocupar el que no està escrit teu i de totes les teves companyes, no?
Sí, és bastant complicat ficar-ho tot dins una maleta, però ho apretes molt i quan arribes treus totes les faldes. I, bueno, sobretot, el més important és que no intentem no facturar perquè no se mos perdi. I el tema de l'emprendada és molt delicat, la veritat, perquè per nosaltres és com un tresor, no ho podem perdre. Per tant, jo normalment no la duc, però hi ha gent que sí que la du i amb molta cura.
Quanta estona trigues a vestir-te? Ho pots fer sola o necessites assistència?
No ho puc fer sola. Ara que ho feim més sovint, ho feim més ràpid, però abans, quan em vesties la meva abuela, podríem tardar una hora i mitja. Ara, normalment, 40 minuts. Sí, no ho puc fer sola. Sempre necessito ajuda.
40 minuts, i diu que és ràpid. Déu-n'hi-do. Doncs bé, Aleida, escolta, m'estarem pendents d'aquest festival folclòric el dia 21 de març i també, d'aquestes festes populars en què les colles de ball, els Pastorells, també els xacoters, sempre hi sou, no? Sempre que us demanen venir des d'un partit de futbol en què hi ha alguna mena de festa especial, una festa institucional, sempre esteu pel mig, i això la veritat és que s'ha d'agrair.
Moltes gràcies. Sí, intentem no perdre-nos res, perquè creiem que una festa sempre és millor quan es mantenen la cultura. La veritat és que sí.
Escolta'm, i això de la... Últimament, sobretot a les festes de Santa Maria, havíem vist a vegades ballades de curt, no? O sigui, vestits de carrer, per entendre'ns, no? Tu, Aleida, aquesta mena de modernitats, com les veus?
Jo crec que s'han de mantenir també, perquè al final, vull dir, és el moment en què la gent que no es vesteix s'anima més a ballar, la gent que és, però no es vesteix i entonces no balla quasi mai, saps? I és molt més de germanor, és molt més proper, és molt més informal. Jo crec que s'han de combinar. Si és un acte institucional, doncs no anem a anar sense vestir, però per una festa més informal. Jo crec que sí, clar que sí.
Algun dia veurem una dona fer camallades?
Tot pot ser, tot pot ser. Durant aquests anys tot pot passar.
Doncs esperarem a veure què tal va aquest 50 aniversari d'Espàs Torells, aquesta colla de Vallpagès de Formentera, fundada l'any 1976 de la mà d'Isidro Torres i altres valents que van veure que efectivament el Vallpagès s'hauria de conservar a la nostra illa. Aleida Escandell, Westcott, moltíssimes gràcies, molts anys i bons.
A vosaltres.
Bé, i com sempre, seguim repassant l'actualitat formenterera. Mira, ja que estàvem a l'Aleida parlant del Dia de les Illes Balears, el president Òscar Portas va fer un discurs aquest diumenge en què va anunciar, atenció, el segon inspector turístic per Formentera. Esperem que el procediment de contractació trigui menys que el primer, que, recordant, va començar més o menys fa un any i ha conclòs fa un parell de setmanes, perquè bueno, van haver-hi diverses incidències. Una d'elles, doncs, que en la primera fornada de selecció, al final tots els escollits, que eren uns quants, tots van acabar desistint, i en aquesta segona fornada, després de diversos assumptes també administratius, doncs finalment s'ha pogut fitxar aquest inspector turístic, del qual bé s'espera molt a Formentera, perquè doncs, així com podem dir que hem vist amb certa, diguem-ho així, admiració o inclús enveja, com més o menys a Eivissa anàveu fent passos cap a la regulació, cap a encalçar doncs, negocis fraudulents en l'àmbit turístic, que a més dificulten no només el tema de la lliure competència i la competència doncs, legítima, sinó que també dificulten doncs, el mercat de residencial de tot l'any. Doncs, per això esperem doncs, que es noti aquesta presència d'inspector turístic. Hi ha molts capítols a obrir, per exemple, els anuncis estranys a Airbnb sense número de registre o que es lloguen doncs, embarcacions fondejades a l'estany d'Espeix, tot això és real, entre moltes altres qüestions. Ja vam parlar la setmana passada, recordam, amb el conseller de Turisme, Artal Mayans, que va exposar doncs, que de moment es farien les primeres inspeccions mitjançant un sorteig, però un sorteig no amb les empreses donades d'alta, sinó per catastre, sinó per carrers, carrer per carrer, diguem-ne, de Formentera o zona de zona rústica per zona rústica, veient on hi havia un habitatge residencial realment o on s'estava fent un negoci fraudulent amb aquest lloguer turístic irregular. Va, més coses, a part d'això, la passada setmana, doncs, vam estar marcats per l'arribada de persones migrants. En 4 dies, de dilluns a dijous, 16 embarcacions van portar a la nostra illa 274 persones a bord. Una de les arribades, la que es va registrar a l'estofador el dijous, 18 persones a bord. Testimonis directes van explicar-nos doncs, que els passatgers doncs, d'aquesta embarcació, una embarcació molt precària, petita, doncs van arribar bastant tocadets. Eren molt joves, venien molt insulats, alguns d'ells doncs, plens de combustible, el trajecte va durar més de 40 hores. Déu-n'hi-do, en total des de l'1 de gener han arribat a Formentera 389 persones, cosa que representa un creixement rellevant del 49% en relació a les 260 persones que havien reclamat a la nostra illa en el mateix període de l'any 2025. D'altra banda, també, doncs, aquests últims dies també hem pogut veure com arribaven dos cossos sense vida, atenció, a les costes de Formentera. De moment es desconeix l'origen, però bé, tots sospitem doncs, que es pugui tractar d'una tragèdia a la mar precisament protagonitzada per alguna embarcació de la migració irregular. Les troballes es van fer al llarg d'aquest cap de setmana llarg entre la zona d'Escarnatge, Calambaster, i després l'altra, la zona d'Estrucadors, més tirant cap al nord, gairebé a Ses Palmador. D'altra banda, també relacionat amb això de la migració irregular, home, la setmana passada ens explicava la Guàrdia Civil, ja ho deuríeu veure també, perquè les detencions van tenir lloc per fets que van tenir lloc a Eivissa, però també relacionats amb Formentera. O sigui, persones que es dedicaven a robar aquestes embarcacions de la migració irregular que queden abandonades a la platja, també els motors, i en aquest cas, doncs bé, la Guàrdia Civil va actuar amb un parell d'accions suposadament delictives que s'havien portat a terme a la caleta de Sant Josep, a Sacaleta, perdó, de Sant Josep, i també l'altre a la zona de Talamanca. Curiosa les reaccions des de Formentera a les xarxes socials, alguns opinadors, tal, ciutadans en general, deien, home, és que realment a Formentera tenia un problema d'embarcacions de la migració abandonades a les costes, que després queden a la mercè de les onades, s'esmicolen en 34.000 pedaços, després, clar, parlem de plàstics a la mar, etc. Però, clar, aquestes barques queden allà abandonades. És veritat que la Guàrdia Civil els hi fa un grafiti, no? GC, marquen el dia, i se suposa que allò forma part de després processos, no sé si judicials o administratius, però en tot cas, les embarcacions queden a la mar degradant-se i embrutant el nostre litoral. Són un problema, i de fet ja ha estat un tema també recurrent de retrets entre el Consell de Formentera, que demanava a la delegació al govern que es posés les piles retirant aquestes barques, des de l'Estat es deia que no, que era el Consell de Formentera qui havia d'ocupar-se d'aquests residus, perquè així es consideren quan arriben a la costa. Bé, a les xarxes socials, alguns, amb certa ironia, doncs, assenyalaven que aquestes persones que han set detingudes, doncs, tres espanyols i un paraguaià, per cert, doncs ens feien la feina de gratis, no? S'emportaven aquestes barques sense haver-les de gestionar. I d'altra banda, també recordar que durant tota aquesta setmana tenim activitats pel Dia de la Dona. Comença avui mateix, avui 3 de març, amb l'exposició en Paró d'una eivissenca i de Miró amb molta relació a Formentera, l'Ajuntament Vell. Disculpeu. I els actes seguiran també al llarg d'aquesta setmana. Hi ha xerrades, també es projectarà al cinema la pel·lícula The Substance, la substància, dirigida per Coralie Farguit, i sobre això en farem precisament una taula rodona la setmana que ve a Radio Illa. D'altra banda, el 8M, el diumenge, hi haurà activitats amb una paella solidària, la caminada i cursa de la dona i també una concentració a la plaça.
Perfecte, no? Anirem repassant, evidentment, tots aquests actes a mesura que arribin les dates en què se celebren, perquè ara és molta informació, però dia a dia també anirem repassant tots aquests actes. No sé si queda alguna cosa més en 30 segons, Pepo.
Dir-vos que s'ha aprovat ja el Formentera.eco de cara al 2026 per ple i s'activarà a partir de l'1 de juny fins al 30 de setembre. I això és tot des de Formentera.
Molt bé, Pepo. Cuida't molt. Moltíssimes gràcies, com sempre, i parlam aviat, company. Mil gràcies.
Salut.
Són les 12 i 25 minuts. Ja falten pocs segons per les 12 i 26. I nosaltres ara seguim el programa amb més assumptes. Parlam ara d'infància.
I tu? Què vols ser de petit?
I doncs sí, seguim com sempre fèiem els dimarts, perquè avui és dimarts, recordem, per la gent que estigui una mica despistada, avui és dimarts i els dimarts en el programa ja sabeu que toca obrir un espai per a les famílies, un espai que aquesta setmana encapçala el psicòleg i formador especialista en assumptes d'infància i adolescència, Marc Tur. Molt bon dia!
Bon dia a tothom.
Com estàs? Després d'aquest pont llarg, setmana blanca, totes aquestes coses que ja no sabem ni en quin dia vivim.
Sí, sí, bé, descansat. He aprofitat per poder descansar, estar en família. Ahir també he rebut alguna visita eivissenca.
Molt bé.
Per Palma.
Molt bé.
M'han duit un flor de Santa Intuïs molt bo.
Per favor.
I estic ara mateix amb un tros de flor davant. Vull
Ostres,
dir que,
quina gola. Fem musgola, també.
Bueno, no puc estar millor.
I no es pot ser més balear, Un eivissenc a Mallorca celebrant amb un flaó. Per tant, sa balearitat ets tu, Marc.
Exacte. Ja ho diuen, que quatre illes...
Un país i tots amb el nostre flaó. Veritat, hauria de ser el lema.
Exacte.
Avui també molt ben acompanyat, no? Com ja ens tens acostumats.
Com sempre, tu ja ho saps, que sempre intento les millors veus i els millors experts en les temàtiques que m'agrada tractar.
Exacte, i de qui es tracta aquesta setmana? A veure, sorprèn-nos.
Mira, precisament avui, no havien parlat mai, i crec que era interessant parlar d'un tema, del tema de menors infractors, no? Del tema relacionat amb el que mal anomenat el millor delinqüència juvenil, delinqüència amb persones menors d'edat. Jo m'agrada dir-li, menors que han comès una falta, i realment, com sabeu, quan un menor... comet algun tipus de delicte, hi ha una resposta judicial que no només activa, no? Sinó que la llei de menors intenta posar un focus en l'educació, en la reinserció, en la protecció, i perquè un jutge, diguem, pugui decidir bé, i necessita sempre una informació rigorosa sobre la situació personal d'aquest jove, familiar, emocional, i aquí és quan entra en joc, precisament, en la persona que avui entrevistarem, aquí és quan entra en joc pues, els equips de valoració de menors infractors de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses, que estan escrites a la Fiscalia i a jutjats de menors de les Illes Balears, i precisament avui tenim en Eva Albarán Valdevieso, que ella és educadora social i tècnica d'aquest equip. Bon dia, Eva, com estàs?
Bon dia, Marc. Bon dia a tothom.
Molt bon dia, Eva.
Bé, estic...
Encantada, sí, encantada bé, estic de saludar-vos. Estic bé. Sí?
Sí, pues, sí, un poc també de ressaca d'unes jornades que han fet a València, que aquestes jornades professionals han estat pues, també molt intenses i bé, de tornada a Mallorca.
Clar.
Sí, molt bé.
Ens ha fet així una pinzellada, en Marc, de quina és la vostra feina, en quin moment comença la vostra feina quan us arriba un menor que, com deia Marc, ha comès una falta.
Bé, hem de dir, per ajustar-nos a la veritat, que quan ens arriben encara està l'expedient en fase d'instrucció, és a dir, no està sentenciat, en la qual no podem dir que ha comès o no ha comès.
D'acord.
Pues la falta o el delicte que, perquè pel qual en principi se li estem investigant. Ho dic perquè moltes voltes el que ens passa, i parlant un poc també de les pitiuses i de Menorca, el que ens passa és que moltes vegades quan rebem en aquest menor amb la persona que l'acompanya, normalment familiar o papà, mamà, o persona que tingui el seu tutor legal, també educadors de centres, el que ens passa és que moltes voltes no ens pot passar que no sàpiguen per quin motiu estan allà, alguna vegada ens ha passat, o inclús que hagin estat o detinguts o identificats per un parell de coses i no sàpiguen exactament. Però sí que moltes vegades també passa que després de fer la feina, pues, la feina, com dic, es fa en fase d'instrucció, d'investigació, diguéssim, perquè ens entenguem. Nosaltres podem fer l'informe forense de la seva situació i tot, i pot ser que aquest lot o el lot sigui finalment absolt. És a dir, pot ser... I moltes vegades, pues, què fem? A part de fer la pericial, l'informe pericial, pues, d'aquesta situació, com parlava en Marc, nosaltres també fem un assessorament per una mica explicar-li a tots els operadors, no només al jutge o al fiscal, també a l'advocat i a tot, pues, la nostra idea o la nostra perspectiva, pues, alhora, si en aquell menor se li posa una mesura judicial, pues, quina és la que trobem que és més adequada, més contingent al tipus de falta o de conducta comesa o feta, en el cas de que se li posi una sentència, clar. Aquesta és la nostra feina. Després he de dir que una part molt guapa de la feina de l'equip és que també pot, aquesta llei, la llei 5/2000, ens permet proposar arxius, proposar solucions extrajudicials, i aquesta per mi és la part, juntament amb la part d'execució, que vol dir una volta que ja està posada la sentència, es pot modificar, es pot acurçar la mesura depenent dels informes que preparam de l'execució, de com està anant. Cada menor és un món, i tenir aquesta informació i poder assessorar els operadors jurídics és una feina, doncs, a mi em sembla que és una feina molt guapa.
Oh, i tant, molt interessant, Marc, que jo estic fascinada escoltant a Eva.
Sí, no, la veritat que és quan parlant a vegades de delictes, no?, i parlant de faltes o infraccions que cometen, pues, persones menors d'edat, tots sabem que hi ha una franja, que la franja amb la qual, pues, una persona menor d'edat pot ser imputat per algun tipus de delicte, en aquest cas parlant de la franja de 14 a 18 anys. Jo m'agradaria demanar-te si teniu dades o més o menys podeu, o m'ho pots explicar, quin tipus de, diguem, de faltes o de delictes són els més freqüents en aquesta etapa, no? Vull dir, que vos trobar una mica en el dia a dia, no?
Sí, bé, sí, sé que la estadística deu estar pel món, deu estar penjada. La Fiscalia General de l'Estat fa algun conteo de les coses. Sí que, lògicament, hem de pensar que les dades que tenim a Balears, sí que és veritat, doncs, que jo ara de memòria, doncs, per tipus delictius no me'n record bé, però sí que sé que pel món, val? No, o sigui, fora de lo que és Balears, sí que estan parlant d'un augment dels tipus penals contra les persones, que diguem. I quan el que sempre hem observat és que havia molt més delictes contra el patrimoni comesos per part de menors. Sí que és veritat que això no es pot fer una anàlisi a la lleugera, perquè és molt dir, ah, no, perquè se están volviendo más violentos o están ya traspasando líneas que antes no traspasaven, perquè és veritat que també hem de tenir en compte totes les reformes dels tipus penals que hi ha hagut i també pues, que han descomparegut alguns delictes contra el patrimoni que abans existien i ara no, la qual l'estadística també l'hem d'entendre en sa totalitat, no només agafant bocins. Però bueno, sí que és veritat que el que més habitualment, el que més hem trobat pues, són sobretot amb la franja de més joves, no? pues los hurtos de uso de ciclomotor, los robos en establecimientos, tiendes, això en tenim moltíssims. És veritat que molts, pues, sobretot el que abans eren les faltes, que són els delitos leves, tenim un plaç molt curt, amb el qual moltes queden pel camí, però sí que és veritat també que hi ha un augment d'alguns tipus delictius que abans pues, no veiem gaire, però també és vera perquè s'han visibilitzat. Ja, pues, jo fa 25 anys que estic aquí, però des de la violència de gènere entre joves, tant parlat entre tu i jo, Marc, que és el tema de la violència filoparental. Pues, eren, pues, per exemple, tipus delictius super invisibilitzats que ara cobren visibilitat i pues, la gent, quan té més informació, pues, ja sap, pues, identifica més què li passa, s'apropa més a buscar ajuda, les persones que ofereixen aquesta ajuda, que són els serveis d'atenció pues, primària, també tenen més informació, orienten de millor manera en aquestes persones i, òbviament, ens arriben més expedients o més denúncies. No?
Per tant, Eva, sí, d'alguna manera, no, perdona que t'he interromput, però és que m'estava venint en escam una reflexió. Passa com que es pot tenir la sensació, com passa, per exemple, amb la violència masclista, no? És que ara hi ha més violència masclista. Es pot tenir una mica la mateixa perspectiva en el cas de situacions en les que estan involucrades persones menors d'edat, que ara n'hi ha més i el que passa és que ara es visibilitza més, es denuncia més, tenim més informació. Potser aquest grau de tabú a poc està desapareguent també, perquè trob que sí. Està sent com molt prudent per no estigmatitzar també un col·lectiu de persones que són menors d'edat, recordem, no?
Sí, també és... jo crec que també és fruit d'un canvi amb l'atenció des del punt de vista de justícia juvenil. Mm. És a dir, abans... moltes, ara parlant d'aquest darrer tema que hem parlat de violència filoparental, pues, moltes vegades aquestes persones, pues, para que voy a llegar a denunciar si no voy a obtener una solució. Com ha millorat l'atenció també, ara parlo d'això en concret, sí, pues, sí, sí. També és veritat que tot es visibilitza més. Des del moment en què hem pensat que tenim problemes a nivell social, a nivell educatiu, a nivell familiar, que val la pena invertir en tenir recursos especialitzats, pues això fa que es visibilitzin més. I abans era estrany que tenia unes denúncies per violència de gènere entre parelles adolescents. Què passa? Pues que des de que això tenim serveis d'atenció especialitzats, pues també és veritat que això es denuncia més. Des de que es visibilitza aquesta violència de gènere, també pues, les noies, joves o adolescents, saben pues, quins comportaments es poden permetre i quins no, quins poden arribar a ser una conducta de tipus delictiu, quines no, i tenir més informació i tenir més visibilització també fa que les persones tinguin més consciència de lo que els està passant. I també per lo que deies de que pareix que s'està... Jo sí que sóc prudent perquè l'estigmatització no m'agrada gens ni una mica i perquè moltes vegades està mediatitzada per altres intencions que sí. No són analitzar o ajudar a quina és la situació real i a posar solucions. Moltes vegades trobem pues, la politització d'algunes coses i clar, l'anàlisi realment de què està passant i com ho podem solucionar queda un poc relegat. Tot. I per això clar. Sí que és veritat que soc una mica prudent. Sí,
sí no, no. I cal ser prudent. Eh? O sigui, des d'aquest programa, segur, Marc, estàs d'acord sí. En que sempre... optant per tractar temes que són complexos, delicats i que l'objectiu també de fer aquest servei públic és parlar amb rigor, sobretot, Marc.
Exacte, exacte. No, a més, per el que comentes, Eva, m'està agradant molt el que estàs comentant, no? I jo crec que una de les qüestions importants és crec que necessiteu, a més, tot un treball en xarxa, no? De recursos implicats, no? De recursos que poden ajudar i pues, poden facilitar també la vostra labor, no? Possiblement, com has dit, no? Hi ha els que poden tenir altres problemàtiques relacionades amb temes de millor d'addiccions, de salut mental, o temes de, com has comentat, de violència masclista, o vull dir, que fes una tasca que possiblement per iniciar la vostra feina sembla que té que haver una denúncia, però bueno, que després... vull dir, ajudar-ho també a solventar i arreglar pues, una problemàtica que dins d'aquell domicili pues, s'ha tornat, pues, diguem, complicada de gestionar, no?
Sí, sí.
No sé si que em pensa, Eva.
Sí, sí. Per el tipus de delinqüència més comuna, val? No tan especialitzada o tan distinta com és, per exemple, la violència de gènere o la violència filioparental o el tema de delinqüència de delictes contra la llibertat sexual, que sí que tenim programes molt especialitzats, sí que hem de dir pues, que la forma en la que es tracten, conèixer com a tècnics, conèixer quines són les opcions que tenim quan un PIC aquest lot pues, és sentenciada és molt important perquè al final l'informe que nosaltres fem és el que després les persones que han de fer execució de mesura, els educadors, els psicòlegs, els treballadors socials o els delegats d'execució de mesures, amb aquesta informació tenen una orientació perquè la sentència ve, recull el contingut d'aquesta mesura, en la qual el coneixement de quins són els serveis que poden ajudar, perquè no hem d'oblidar que l'esperit de la llei sempre és l'interès superior del menor i té un caràcter educatiu, reeducatiu, d'una millor inserció social i d'intentar pal·liar les carències que han pogut observar perquè aquests menors tinguin una millor qualitat d'entorn i de context social a tots els nivells, intentar evitar la reiteració d'aquestes conductes antisocials o de tipus delictiu, pues aquest coneixement i aquesta intervenció ha d'estar orientada en això, també per aquest encàrrec legal que fa la llei. No? I ja parlant del tema pues, que tocàvem, del tema de violència filoparental o violència de gènere, pues aquí, a més, hem d'ampliar tot aquest caràcter educatiu per intentar fer una volta, perquè estem parlant d'adolescents que són, pues, això ho diràs tu més que jo, però encara estan com a psicòleg, estan en un moment d'una plasticitat per aprendre, per canviar comportaments. Exacte. molt més adient que no quan ja són adults, en el qual pues, és moment d'atendre en aquesta particularitat que són menors, que poden aprendre, que segurament han après, perquè això ho trobem molt pues, pel tema cultural, pel tema de tradició, per ètnia, per educació dins la seva casa, per lo que sigui, tenen uns criteris envers tot això, pues, envers la violència filoparental, la violència de gènere, pues, envers unes idees, i totes aquestes idees són les que estan provocant aquesta conducta. I són les que, a través de mesures que són educatives, podem o tenim la possibilitat, i quasi, jo diria, l'imperatiu d'intentar canviar, no? De fer feina amb això, amb ells. Perquè, si no, la mesura judicial de menors, el que té l'objectiu principal del nostre assessorament és veure de quina manera dissenyem aquesta mesura per evitar la reincidència delictiva, la reiteració delictiva. I això s'ha de veure, s'ha de fer una feina rigorosa i científica per buscar i dissenyar per cada menor de quina manera podem arribar a aquest objectiu.
I tant, perquè com ara ens comentava Anna Eva Albarran Valdivieso, que és educadora social amb qui estan parlant, cada menor és un món, i Eva, en Marc ha posat damunt sa taula els recursos que teniu per fer feina. Comptau amb prou recursos?
No. Bueno, això és un no rotundo. És veritat que sí que per mi, i no, crec que hi ha alguns companys que no estaran d'acord amb mi, però per mi el canvi de dependència que hem tingut, perquè estem escrits igual, o sigui, la feina la desenvolupam igual a les fiscalies i jutjats de menors, però sí que aquest canvi a dependre dels instituts de medicina legal i ciències forenses, a mi, o baix el meu punt de vista, ens ha donat una dimensió a nivell estructural, a nivell científic, a nivell d'entendre que la feina és una feina basada en la ciència important, que abans era un poc perquè estàvem com insertats dins del món jurídic allà, doncs a les fiscalies, als jutjats i tal, i sí que crec que és important, però és veritat doncs, que ara mateix l'equip de per tota Balears, la plantilla de menors, som 12 tècnics, dels quals és la mateixa plantilla des de l'any 2001, que doncs, podeu imaginar com ha pujat el treball, però és que a més falten 4 places per cobrir. Som 8. 8 professionals per tot. Wow. I després falta, clar, la càrrega brutal que tenim de feina, doncs fa que tota aquesta feina, que a més és pròpia dels instituts de medicina legal, que és d'investigació, de divulgació, de formació, l'hàgim de tenir més relegada. I tota aquesta part tan important estigui al final pues, per la motivació personal que tingui cadascun, no? I el temps de vida personal i familiar que vulguis posar.
Clar.
Crec que és un tema dels que s'ha de parlar i fer-ho amb aquest respecte, amb aquest coneixement i amb aquest rigor amb Neva Albarran Valdivieso avui ha estat un plaer i la podem convidar quan vulguis, Marc. I Eva, evidentment tu, si estàs d'acord, aquí tens els micros oberts de IB3 per parlar, perquè crec que és un tema dels que convé parlar.
Ah, doncs moltíssimes gràcies. Jo agraeixo molt la convidada del Marc. El Marc ja sap que jo, el que em convidi jo, jo hi vaig, sense cap problema. Només faltaria. Ens hem ajudat sempre i tenim una molt bona relació, tant professional com personal. Estic molt feliç de tenir aquest gran amic en aquest àmbit.
Recordem, Eva Albarran Valdivieso, moltíssimes gràcies. I Marc Tur, un plaer com sempre i fins molt aviat.
Com sempre, gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara fem una aturadeta, passa publicitat, res, un minutet i ja enfilàvem el final del programa d'avui. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és informació. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. Paraules i coses.
El febrer van canviar el foc per fulla.
12:47, ja falten pocs segons per arribar a les 12:48. Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com feim els dimarts, ja podem rebre aquí a l'estudi el doctor en filologia catalana, dramaturg i exdiputat al Parlament de la Unió Europea, Bernat Joan, molt bon dia.
Bon dia, salut.
Com estàs? Com has passat aquest cap de setmana?
Bé.
Avui és dimarts, jo encara estic, que no sé si és dilluns, dimarts, diumenge,
és que,
no ho tinc molt clar.
Aquest dia de les Illes Balears
Balears, que més els dies a revoltes menorquins, sí. En fi, que té moltes coses.
Sí.
Ha fet que se mos allargàs aquest cap de setmana.
Sí, se mos ha allargat, però ja estem aquí, ja és dimarts.
Som un dimarts com un dilluns.
Exacte. I toca parlar de paraules i coses. De què parlarem avui?
Avui parlarem del 8 de març.
Ah,
avui parlarem del Dia Internacional de la Dona Treballadora.
Que és aquest diumenge, si no em fallen.
Que és diumenge que ve, exactament. I com que d'aquí a diumenge no mos tornarem a veure, si més no en antena...
Lamentablement en antena.
És una ocasió fantàstica per parlar-ne, crec jo.
Beníssim, i tant.
Anem a les orígens. Com comença la reivindicació de la igualtat entre homes i dones a l'època moderna? Mira, podem parlar, per exemple, que el 1848 un grup de dones americanes demanen el dret a vot a Seneca Falls. D'aquí ve que el concepte sufragistes. A partir d'aquell moment, encara érem durant la primera meitat del segle XIX, es parlarà de les sufragistes, que varen tardar molt de temps a aconseguir que el dret de vot fos una cosa efectiva i generalitzada. Això va impulsar un moviment feminista important que va desembocar, i aquí ja sí que hi ha les arrels més, cada vegada una mica més pròximes de l'1 del 8 de març, amb una vaga de tèxtil l'any 1857 també en els Estats Units. Això va animar la cosa i bastant més endavant, el 1909, varen decidir crear el National Women Day dels Estats Units, o sigui, el Dia Internacional de les Dones, allà mateix, el 1909. I, com passa moltes vegades, a Europa vàrem començar a copiar-ho. I ja amb un feminisme incipient i amb unes sufragistes que cada vegada estaven més actives, es va celebrar per primera vegada a Europa aquest Dia Internacional de les Dones el 1910.
És a dir, un any després.
Un any després. I a partir de llavors, bé, es va impulsar encara més perquè el 1911, és a dir, dos anys després que haguessin començat en els Estats Units, no és 8 de març, sinó és 25 de març, hi va haver un incendi a una fàbrica que es deia Cotton, que era a Nova York, i a la qual varen morir 142 obreres. Clar, a partir d'aquí tot es va disparar, però el que són les coses, s'haurà d'esperar fins a l'any 1975 perquè la ONU estableixi aquest dia com a Dia Internacional de Celebració.
Déu-n'hi-do, no?
O sigui, comença a haver la reivindicació el 48 del segle XIX i es tanca, per dir-ho d'alguna manera, o es consolida institucionalment l'any 1975, quasi res.
Sí, no sé.
Passen un raig d'anys, no?
Passen un raig d'anys, sí que s'ho van prendre en calma, sí. I 64 anys des d'aquest incendi, a més.
Sí, efectivament. I llavors resulta que, clar, que tot això té un impacte en sa llengua, eh? Hem estat parlant de fets ara, però tot això té un impacte en sa llengua.
Clar.
Fixem-nos que tenim tota una sèrie d'expressions que mos mostren les característiques d'una societat patriarcal, no? Parlam d'un home públic com algú que representa la gent i d'una dona pública com algú que es dedica a la prostitució. I això és una cosa que encara no ha variat massa. De la mateixa manera que parlam de posar-hi ous amb el sentit de dir, escolta aquí, de fer-se fort, etc. I llavors en canvi es diu que una xerrada ha set un cunyàs. Per dir que ha estat molt pallissa, no? Per tant, hi ha tota una sèrie d'expressions que són ben vives i que formen part del bagatge de la societat que hem tingut, que mostren que hem estat en una societat altament patriarcal, no?
I que les amollam i no en som conscients, eh?
Totalment.
Sí?
Fins i tot en el nostre cas hi ha una cosa molt curiosa, i és que fem servir un arcaisme com a despectiu.
En el nostre cas, què vols dir?
En el nostre cas, vull dir a Eivissa i vull dir en altres llocs dels països catalans, altres llocs del domini lingüístic català. Femella, fembra, en català antic, és un arcaisme. La paraula fembra, que vol dir dona, en el català de segle XII, XIII, XIV. I de bé, quan es diu d'algú mira quina fembra, és un despectiu, és mira quina donota, no? I és un cas molt curiós perquè és un cas d'arcaisme que ha evolucionat amb despectiu, que és una cosa, en fi, que té una característica bastant especial, perquè jo no trob altres arcaismes que que vagin cap a, cap a despectius.
No? I no sé si és tan desús aquest arcaísme.
No, existeix.
Existeix, fixa't, no l'havia escoltat mai. Existeix. No sé si és bona senya.
No, no és, no és gaire bona senya, però existeix. Existeix. De la mateixa manera que el terme eixorca,
sí,
que no pot tenir fills, es fa servir de vegades de forma insultiva.
Sí, sí, sí.
I tant. Per tant, és a dir, aquí sense sa, xorca, cembra, són termes que en principi no tenen absolutament cap connotació negativa per ells mateixos, mm-hmm, perquè senzillament te diuen una característica de la qual tu no ets propietària, per dir-ho d'alguna manera, no? Exacte. Que és així, ja està. Mm. I en canvi, el llenguatge androcèntric els ha convertit en termes insultius, no? Mm-hmm. I com també és un terme insultiu, i fixa que mira que és polit, dona de la vida. Dona de la vida hauria de ser, hauria de tenir unes connotacions absolutament positives, i en canvi té unes connotacions clarament negatives.
Sí.
Això vol dir, evidentment, que hi ha això, un llenguatge esbiaixat cap en els homes, un llenguatge esbiaixat cap a la dominació, un llenguatge que com deia en Albert amb allò de how to do things with words, com fer coses amb paraules, fem coses amb paraules. Mm. Perquè en el moment que convertim una paraula no marcada en una paraula marcada i etiquetada, i especialment si és una cosa en negatiu, allò que estan fent és condicionar el tipus de pensament que generes al voltant d'aquella cosa.
100%.
I per tant, no pots pensar d'una manera objectiva sobre aquest fet. Malauradament, últimament s'ha parlat molt de feminicidis.
Sí.
Tenim un terme cidi que és encara més concret, que és uxoricidi. Molts de feminicidis són uxoricidis.
Aquesta no l'havia sentit, no?
És l'assassinat de l'esposa.
Uxoricidi?
D'uxor, del llatí uxor, que vol dir l'esposa, la dona, la muller. Quan algú mata sa dona amb qui és casat, comet un uxoricidi.
No l'havia sentit mai.
Idò.
Mira, un terme ben precís aquest,
Sí, i mos hem de fixar, que això jo és la cosa que em cridava l'atenció en aquest moment, en què molts de feminicidis són uxoricidis.
Lamentablement.
Molts, i és una cosa que també crec que s'ha de remarcar i que dona lloc, si més no, a reflexionar i més tant enllà de ses paraules i de sa seva relació amb els fets, no?
Mm-hmm, exacte.
I llavors hi ha termes molt positius que han sortit aquests darrers anys al voltant també del moviment feminista. Per exemple, el terme empoderament.
Uh-huh.
El fet de tenir consciència que es poder no empoderament i tots els seus derivats,
aquest dilema amb la paraula empoderament, no és com un calc de l'anglès o és perfectament correcte en català?
És perfectament correcte en català, però en el mateix temps crec que és un calc de l'anglès.
És
a dir, una cosa i l'altra moltes vegades col·lisionen,
sí.
I en aquest cas ha estat el moviment feminista britànic que l'ha començat i els altres que l'han...
Ens hem adaptat.
Sí, exactament. Sí, sí. No és tan contundent com el futbol, diríem.
No, perquè Déu-n'hi-do, clar.
Però Déu-n'hi-do, sí, és
sí.
Un... I clar, i l'empoderament fa referència a això, no? A la capacitat d'adquirir poder, de fer-se poderós, de no... I, juntament amb això, la sororitat.
Que m'encanta aquest terme.
La germandat entre dones.
Exacte. Idò, vinga, acabam amb aquest concepte, la secció d'avui.
Deixam la sororitat per tancar-ho.
Damunt la taula, exacte. Bernat, Joan, un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies, que aprenem moltíssim amb tu cada setmana.
Encantadíssim de ser-hi. Gràcies de tu.
Són les 12:57 i nosaltres ja anem enfilant al final del programa d'avui.
L'agenda.
It's amazing how you can speak right to my heart.
Això, gairebé pocs segons que falten per les 12:58. Ja tornem a tenir aquí Ana Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
I avui obrim agenda cultural i ho fem a Formentera per assistir, com ens comentava en Pepo, a la inauguració de l'exposició Emperò, de Naida Miró.
Sí, la sala d'exposicions Ajuntament Vell acull aquesta mostra que forma part del programa d'activitats organitzat amb motiu del 8M, Dia Internacional de la Dona. La inauguració serà a les 7 de la tarda i a l'acte hi haurà una performance a càrrec de Naida Miró, de la sonadora Paula Serra Bonet i de Geno Tour a la veu i a les Castanyoles.
De Formentera agafem el ferri, venim cap a Eivissa, concretament on anem cap a Sant Jordi per escoltar la conferència Informació, saturació i apatia moral en les societats actuals, a càrrec del professor Luis Orozco.
És la primera conferència de la nova edició de les xerrades filosòfiques que enguany es realitzen sota el títol Coneixement i saviesa, per a què serveix la consciència, i que es desenvoluparan cada dimarts fins el 24 de març. Com deien, la primera conferència és avui, comença a les 5:30 de la tarda a la Biblioteca Vicent Serra i Urbai.
A la Biblioteca d'Anna Joan. Sí. Continuem a Santa Eulària per participar al taller Liderar quan encara no et sents líder, impartit per na Raquel Corral, col·laboradora del programa.
Sí, la cita és a les 5 de la tarda a l'edifici de Cultura i Joventut situat al carrer Sant Jaume de Santa Eulària. El taller és gratuït, però per assistir és necessari inscriure's prèviament perquè les places són limitades.
I acabam a Santa Eulària també, on podem participar avui a una caminada guiada per explorar la costa de Santa Eulària sota la llum de la lluna.
L'objectiu de la proposta és gaudir del paisatge, de la història i de la tranquil·litat de l'entorn litoral. El recorregut té uns 12 quilòmetres i una durada estimada de 3 hores i mitja. La dificultat és mitjana i la ruta es considera apta per adults i infants a partir de 12 anys. El punt de trobada és el passeig de Salamera, junt als Podencs, i el Pou de Baix començarà a les 7:30 i per participar es demana confirmació d'assistència.
Molt bé, doncs quedava amb tot això, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
I com ens queden poquets segons, ni puja música ni res. Felicitam el músic i cantautor irlandès Ronan Keating, que avui fa 49 anys, i escoltam aquest When You Say Nothing At All. Tornem demà a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Bona tarda, fins demà.